migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres i encantat de parlar de reptes. Mireu, ja parlarem algun dia, però és que si no faig el comentari, rebentaré. I és el fet de, ara, eliminar la tecnologia de les aules, les tablets i tot això. Fora. Ara se n'ha adonat que paper i llapis i llibres, perquè almenys aprenguin a escriure bé i llegir. Vaya. Tengo un puñado de te lo dijes guardados para ti. De fet, parlarem del tema aquest perquè és una qüestió que tots els experts apuntaven a això, eh? Però no, problema digitalitzar tablets, ordinadors, PCs. I al final, mira, bé, no volia començar amb això, eh? D'això ja en parlarem. Volia començar amb una altra qüestió, com comentava abans de l'actualitat que ens explicava el Jorge Bustos i la Pilar Cisneros, de les malalties invisibles i de la discriminació. No sé si és la paraula exactament. El cas és la marginació, fins i tot, eh? Fins i tot, eh? L'estigmatització de malalties invisibles. Estem parlant, per exemple, de la fibromiàlgia. De fet, estem parlant de malalties que no es veuen a simple vista. La fibromiàlgia no es veu a simple vista. I sembla clar que la persona que les pateix està sana, però per fora, eh? Però tu veus i dius, no li passa res. Però en realitat s'està enfrontant a problemes físics i, o mentals, que aquesta seria una altra qüestió d'estigmatització, les malalties mentals, que la gent que l'envolta, i fins i tot els seus metges, minimitzen i no li donen importància o la importància que podria tenir, no? Aquestes malalties acostumen a estar relacionades amb afeccions cròniques, doncs, que impliquen dolor, cansament, i que sempre, dins un ventall d'intensitat, afecten a la qualitat de vida. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
Són d'aquestes malalties que no es veuen, així a simple vista, si no coneixes a la persona amb una certa profunditat, i que sembla que no estigui passant absolutament res.
Sí, has parlat de la fibromiàlgia.
És una paraula també, que a vegades s'encalla,
sí,
eh?
Però també n'hi ha malalties autoimmunes, no? Com, per exemple, el lupus, que això va i ve i ven amb brots. Però quan et dona un brot, doncs la veritat és molt i molt complicat tot el procés. Però en tot cas això fa que molts d'aquests malalts se sentin incompresos perquè constantment han de donar explicacions. I quan parlem això de malalties invisibles, doncs ens referim, efectivament, a la fibromiàlgia, que ara ja és més coneguda perquè es diagnostica amb més precisió, però fa uns anys, a les persones que anaven al metge i explicaven els símptomes, sobretot cansament, sovint se'ls deia que estava relacionat amb l'edat. Però també és una malaltia invisible, també ho apuntava Mara, el lupus, una malaltia autoimmune que afecta a uns 5 milions de persones d'arreu del món. Afecta de forma progressiva els teixits i els òrgans del cos, provoca dolor a les articulacions, però aparentment una persona amb lupus sembla que estigui perfecta. També és una malaltia invisible, la malaltia de Crohn o l'artritis reumatoides. Com dèiem, són malalties autoimmunes. I d'això, Crut, jo en sé una mica, eh? També, no per experiència pròpia, però tothom et diu, oh, si està bé la nena, sí, està bé, però la protecció em va por dentro.
Celiaquia, no?
Que és una malaltia autoimmune i hepatitis autoimmune.
Passaria també amb hepatitis, passaria, per exemple, amb la diabetis tipus 1, amb aquestes malalties que no,
exacte,
es veuen.
Però t'has de medicar i de vegades la medicació també comporta uns efectes secundaris que són importants i que va arrossegant, i és això el que sovint tampoc no.
En aquest cas parles de primera persona, fins i tot pots afegir-te amb el tema que tractem avui.
Doncs gairebé. Les persones amb alguna malaltia invisible poden patir algun tipus de discriminació o es troben amb actituds negatives dels qui no volen o no saben reconèixer la seva situació. Es poden veure obligades a mostrar constantment informes mèdics per demostrar que estan malalts, encara que no ho sembli, i des d'aquí, per què no, podem aprofitar per demanar als responsables d'educació que no cal potser que cada any es demani un informe jurat i requeta jurat pel pediatre, com que els nens tenen, per exemple, celiaquia.
Perquè, és que si tens celiaquia, tens celiaquia, per sempre, s'ha acabat.
Bàsicament, no cal, eh? No cal. I això és a un nivell baix, per dir-ho d'alguna manera,
sí, sí,
eh? Que
sí,
estem parlant d'aquí de qüestions encara, no? Que per elevació. I les malalties invisibles tenen també un biaix de gènere important. Acostumen a ser malalties feminitzades. La fibromiàlgia, per exemple, doncs entre el 80 i el 90% dels afectats són dones, i per suposat l'endometriosi, no?, que afecta un 10% de dones en edat reproductiva, i en aquest cas triguen de 7 a 8 anys a tenir un diagnòstic.
Carai, doncs aquesta és l'estigmatització i la discriminació moltes vegades, no? Parlem de tot aquest tema amb la doctora Maite Serrat, que s'ha especialitzat en aquest tipus de malaltia, no?, i que ajuda els pacients, dona eines als pacients per afrontar tot això. És fisioterapeuta, psicòloga i responsable de la teràpia FibroWalk de l'Hospital de la Vall d'Hebron i, a més, presidenta del CIM Project. Doctora, bon dia, benvinguda.
Molt bones, moltes gràcies.
És curiós, les malalties invisibles, i és curiós com tot allò que no es veu així directament de cop passa com més desapercebut.
Totalment. De fet, és la societat que les invisibilitza, perquè realment les persones que pateixen, que tenen una malaltia o tenen, per exemple, doncs, una neurodivergència, si realment obríssim els ulls, no?, veuríem que realment són persones que, per desgràcia, quan hi ha una malaltia pateixen, persones doncs, també amb una neurodivergència, el fet de no ser compreses i de no trobar el teu lloc a la societat, això comporta un gran patiment. Llavors, moltes vegades, clar, parlem de visibilitat, evidentment, perquè ens referim a la vista, no? Però tenim molts altres sentits que podem utilitzar, que no és només la vista, i realment sí, tenim una mínima empatia, sensibilitat de poder comprendre què és el que passa, doncs realment sí que es veuen aquestes malalties, però és la societat que totalment les invisibilitza.
Però ho fa de forma conscient o senzillament perquè és com allò, que si no es veu no passa fins que no ho tens davant dels nassos?
Jo crec que hi ha una part de persones que realment no ho volen veure perquè molesta, bueno, fa la vida més complexa, que això no vol dir que sigui pitjor, no? Moltes vegades, o masses vegades, es relaciona allò complexa o més difícil amb una cosa pitjor, no? Volem la immediatesa, la rapidesa. Si som quatre persones i tothom pensar, mira, ja ho tenim fet, no? Ens hem posat ràpid d'acord. Si un pensar, l'altre zeta, l'altre poma i l'altre signe d'exclamació, dius, ostres, i ara què fem amb tot això? Doncs pues, bueno, et requereix més esforç, més dedicació, però com jo sempre dic, si mirem realment l'espècie animal i, evidentment, la humana, creixem gràcies a la diversitat. Si no hi hagués diversitat, moriríem ràpid absolutament totes les persones. Però això és una cosa que no agrada, requereix més esforç i normalment les persones s'aparten quan requereix aquesta complexitat, que és un gran error, eh?
Llavors, Maite, ja arribo a una conclusió que es relaciono malaltia invisible amb incomprensió social. Seria així?
Totalment, totalment. Però és que, a més, hi ha la incomprensió social, hi ha, si parlem de fibromiàlgia, hi ha una incomprensió també sanitària, eh? Vull dir que que s'acaba arribant a dir pues, que són malalties que jo no hi crec. I dius, bueno, això no ho diries a dia d'avui, no ho diries amb una esclerosi múltiple, no ho diries d'un càncer que tu no creus que aquella persona estigui malalta, no? Tu veus una persona amb càncer i no tens per què veure també amb la vista que té un càncer, a menys que estigui en una fase molt, molt avançada. I per això no neguem que aquella persona doncs, estigui patint. Però la fibromiàlgia, com que a dia d'avui, per desgràcia, doncs, encara ens falta aquest biomarcador, no? Fidedigne, que pugui justificar el gran patiment que tenen aquestes persones, perquè se'ls hi trunca absolutament tota la seva vida personal, familiar, social, laboral. És una malaltia que és devastadora, que té diferents intensitats segons la persona que la pateix, amb moltíssimes comorbiditats, però normalment et trenca absolutament tota la teva vida. I ens falta aquesta part biològica, no?, que acabi de justificar realment el patiment i la sintomatologia. Però el fet de que a dia d'avui no siguem capaços, jo de vegades dic que encara som incompetents en algunes malalties com a professionals sanitaris, perquè no sabem encara trobar què és el que hi ha darrere. Coneixem molt, cada vegada coneixem més del dolor crònic, mecanismes implicats, però allò un biomarcador fidedigne no, però això no ha de precisament invisibilitzar aquesta malaltia i dir, no, com que no hi ha aquest biomarcador, la persona, i més tradicionalment associat a dones, aquí hi ha un biaix de gènere molt important, no?, que històricament s'ha associat a dones neuròtiques histèriques, i això ja ho hauríem de desterrar completament, perquè, a més a més, prevalences de recerques actuals ja diuen, no te diré a la part, però, evidentment, per desgràcia, els homes també pateixen aquesta malaltia, i, per tant, aquí hi ha el doble estigma. Dones supradiagnosticades i a més mal diagnosticades, en el sentit de que tens dolor, tens fibromialgia i tu estàs inventant una mica, vés-te'n al psicòleg o al psiquiatre i t'hipermedicalitzo, i en canvi l'home se l'infradiagnostica, no? De dir, un home doncs no es pot queixar de que tingui dolor i no pot ser que tingui aquesta malaltia. Llavors ho pateixen tant homes com dones, i això és una cosa que hem de lluitar, i per això agraeixo tant doncs els mitjans de comunicació que dongueu veu, no?, a malalties doncs com la fibromialgia, perquè és la forma de visibilitzar-se, d'entendre que hi ha un patiment real a darrere de totes aquestes persones i que són malalties reals, que no és qüestió de creences.
Bé, bàsicament, Maite, m'has respost a la pregunta que t'anava a fer, i és això com es combat, doncs, bàsicament, amb el que tu dius, no?, doncs, comunicant, dient, parlant, visibilitzant la situació. Suposo que seria una de les maneres de fer-ho.
Totalment, i aquí feu una gran feina als mitjans de comunicació, i per part nostra, com a sanitaris, fer cursos de formació, explicant, entrenar a les universitats, fent congressos, fent jornades, i evidentment reforçant tot el paper de la recerca científica per seguir portant dades objectives d'aquestes malalties.
En els darrers anys s'ha avançat molt o no s'ha avançat gaire en el diagnòstic d'aquestes malalties invisibles? Suposo que anirà per barris, també.
S'ha avançat, bueno, això són consensos a nivell internacional, els criteris diagnòstics són a nivell internacional. S'ha avançat, jo crec que també més, cada vegada més a la comprensió, no? Cada vegada trobem més persones, però és que, per desgràcia, és una malaltia molt prevalent. Hi ha moltíssimes persones que, si ens estan escoltant ara, diran, ostres, doncs jo conec un amic, un conegut, l'amic d'un amic que té fibromialgia. Vull dir, és, per desgràcia, és una malaltia que ens la trobem, que és prevalent, i que, per tant, hem de començar ja a donar-li el nom propi de malaltia, i deixar de qüestionar-nos que realment no és una malaltia que sigui doncs, per un problema personal, que també els podem tenir, no passa res, però que no són malalties psicològiques i no són malalties emocionals, sense desmereixer el fet de tenir una malaltia psicològica, Ho dic perquè moltes vegades, o masses vegades a nivell popular, s'associa que allò psicològic és poc menys allò inventat. I això també és un estigma que hauríem de trencar. Tu pots tenir un problema psicològic, i que per això estem les persones psicòlogues per ajudar, o pots tenir un trastorn psiquiàtric, i això no vol dir que estiguis mal del cap, que estiguis boja o que t'ho estiguis inventant, no? Això ja està desterrat quan abans fèiem servir les paraules de manicomis. I això, per desgràcia, socialment costa canviar aquest rol, inclús mèdicament o sanitàriament, de vegades també costa massa fer aquests canvis de paradigma, no? Hem de desterrar ja el model biomèdic, on només teníem aquella lesió o dany físic, i si no, doncs pràcticament la persona no patia res, aquest model doncs biopsicosocial, on hi ha aquesta interrelació de factors biològics, però també tota la part de factors socials i psicològics.
Doncs Maite Serrat, fisioterapeuta i psicòloga i responsable de la teràpia multicomponent FibroWalk de l'Hospital de la Vall d'Hebron i presidenta del SimProject. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i donar totes aquestes explicacions i respondre a les nostres preguntes. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la gran feina que feu de difusió.
Bé, ja sabeu, bàsicament el que estava explicant la doctora, però no l'he preguntat pel SimProject, que és una qüestió força interessant. El SimProject és un club de muntanya totalment inclusiu. És un club de muntanya totalment inclusiu que permet que aquests malalts puguin fer algunes activitats, en aquest cas a l'aire lliure, a la muntanya, i és un projecte impulsat per professionals de l'activitat física, de l'esport, personal sanitari. Doncs, entre altres coses, que volen promocionar la pràctica de l'activitat física i esportiva, no?, orientada a aquestes persones. Interessant tot això. Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis, temps, trànsit i actualitat esportiva aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
En GAES sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
tirit.
¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Clinitec son expertos en pérdida de peso y volumen y en solo 3 semanas pierdes unos 5 kilos. Mira, tenemos a Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3, y vas a dejar ya de eso sobrepeso de una vez por todas. Es que, no sé, Enriqueta, ¿estamos gordos y feos o cómo va el tema?
No, no. Hola, Cruz, hola. Buenos días. No, no es que estemos gordos o feos o fofos. Es que nuestro cuerpo está hinchado y seguramente es porque tus niveles de cortisol están altos y eso hace que se hinche la barriguita, que retengas líquidos, que tengas un peso elevado. Pues con el plan 1-2-3 te vas a deshinchar ya en la primera semana. Restableces tus niveles para combatir esa celulitis, esa flacidez, las estrías, el abdomen, la cintura, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, porque es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales. Y con registro sanitario. Y el plan 1-2-3 Cruz no son batidos. Vas a seguir comiendo, perdiendo peso y bajando muchísimo volumen.
Y en 3 semanas ya bajamos de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Muy fácil de tomar los sobres de naranja o de piña, las cápsulas captagrasas, y en solo 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Sí, en esa semana ya perdemos 2 kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen porque eliminamos los líquidos acumulados, las toxinas y combatimos el estreñimiento y son los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar.
Sí, a renovar nuestra flora con los sobres de naranja para que bajemos de talla con un vientre plano, eliminar los michelines y sobre todo restablecer el tránsito intestinal.
¿Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas?
Claro, para que nos ayuden a perder peso, eliminar esa grasa donde esté localizada y además son saciantes. No perdemos masa muscular, no hay efecto rebote, te calma esa ansiedad y el resultado en las 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones adelgazantes, que son la Detox, la Lipo y la Diet. Depúrate y desintoxícate. Más los 28 parches, los 28 sí. Parches reductores de muslos y vientre, eliminando la celulitis. Y lo mejor, solo en 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Ahí está ese teléfono donde está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte sin compromiso y explicarte todas las bondades del plan 1-2-3. 650-51-52-53. Oye, Enriqueta.
Pero además, no me eso. Lo pidas, lo pongo yo, ¿eh?
Te voy a pedir.
Vamos a regalar también a todos los oyentes que llamen ahora el gel caliente adelgazante reductor que lleva rolón incorporado. Una auténtica maravilla para disfrutar de esta primavera y estar en plena forma. Esta gran promoción, gratis todo, con tu plan 1-2-3, 650-51-52-53. No te muevas de casa, porque si lo quieres, te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53 es el teléfono de tu salud, el teléfono para empezar a perder peso con el plan 1-2-3. Enriqueta, Patunets.
Patunets, Morgans. Adeu.
Després de xerrar amb l'Enriqueta, ja estem a punt d'arribar a dos quarts. Actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els esports. Puc conformar a la meteo. Aquesta tarda tindrem les darreres alertes, les darreres pluges, i ja el que queda de setmana tot això anirà menys i tindrem ja una certa estabilitat ja fins ja al cap de setmana ben entrat. Té una estabilitat important, no esperarem més pluges. Això sí, aquesta tarda sí, eh? Aquesta tarda hi ha una alerta, sobretot Maresme, des del Maresme fins al Garraf, tot el que seria la costa central, hi ha una alerta per intensitat de pluja en forma de tempesta, és això, que ve, descarrega la Mundial i torna a marxar. Doncs hi ha una alerta, bàsicament. I després parlarem de l'agressió que va patir un taxista el diumenge a l'aeroport del Prat a mans de conductors de BTC. De fet, hi ha unes acusacions creuades entre taxi i BTC. Uns diuen per les agressions continuades i els altres per una qüestió molt determinada de control autoritari de l'aeroport. Va, parlem de tot això. Va, que de seguida actualitzem informació de serveis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Informa't al 93 568 57 33.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Cataluña y Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. Pluja, bàsicament pluja aïllada, localitzada, esparcida per comarques catalanes, sol, núvols, Vall d'Aran, esperem pluges. Però de cara a aquesta tarda sí que hi poden aparèixer pluges d'intensitat forta al que és la costa central. Les comarques des del Maresme fins al Garraf, al Baix Llobregat, estem parlant també de l'Alt Penedès, del Vallès Occidental, del Barcelonès. Aquestes comarques tenen una alerta activada perquè aquí poden aparèixer aquests ruixats, aquestes tempestes, aquesta pluja forta en forma de tempesta. No estarà plovent tota l'estona, seran molt de primavera. Allò que arriba, la lia i marxa. Les temperatures a l'alça. I ja serà la darrera alerta, perquè ja a partir de... un cop passada aquesta fuetada que ens queda, ja de cara demà dimecres, dijous i tot el que queda de setmana, el que esperem serà ja una pujada de temperatures, acabarem la setmana bastant per sobre del que tocaria per l'època, i una estabilitat. La gran notícia és que demà dimecres, sobretot al litoral i prelitoral, esperem
sol.
Una notícia important després de les darreres pluges. Això és el que s'espera de cara a demà dimecres. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment pel que fa a afectacions, tenim d'una banda les vies que es troben tallades pel pas de la cursa de la Volta Ciclista a Catalunya, la segona etapa que és avui. En aquest cas tenim la C66 entre Cornellà del Terri i Sant Julià de Ramis, la Nacional 2 de Sant Julià de Ramis, també la GI633 entre Sant Julià de Ramis i Colomers, la GI634 de Colomers a Verges, també la C31 de Verges a Ullà, la GI632 entre la Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà, i per últim la GI623 entre l'Escala i Ventalló. Aquestes de moment són les vies afectades per aquest pas de la cursa. I pel que fa a altres tipus d'incidències, doncs destacar, per exemple, que a la C26 a l'altura d'Ordis es dona pas alternatiu per l'incendi d'un vehicle, s'està acabant ja d'extingir per part dels bombers. I per últim, també en el cas de l'autopista P7, aquí tenim un tram de lentitud en retencions entre 2-3 quilòmetres a Sant Cugat del Vallès per un vehicle variat que està ocupant un carril en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard, moltes gràcies.
Que vagi bé.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Bé, al final, què? Com tenim,
al final, què?
Com tenim el tema? Dijous juga amb el Barça o Osasuna.
Sí, això sí.
I encara tenim titulars del Barça fent les Amèriques, per exemple.
Miri, anem a veure com està el puzzle de la plantilla de Hansi Flick, en coses que ens ve comentant en el decurs del matí el Víctor Navarro. Doncs, per exemple, retorna als entrenaments de Ferran, Pedri, Lamin, Yamal, Olmo, Frenkie de Jong i Koundé. Alguns amb més minuts, uns altres amb menys minuts. Continua sense entrenar Cubarsí i Íñigo Martínez treballa amb normalitat i apunta a que seria el central titular amb Eric García per aquest partit davant d'Osasuna dijous. Recordem, dijous, Barça-Osasuna, diumenge, Barça-Girona. Perquè, clar, caldrà veure què passa i com s'ho fa anar el tècnic del Futbol Club Barcelona a l'hora de repartir les responsabilitats en aquests dos partits que afronta el Barça per consolidar-se al liderat de la Lliga. Encara tenim internacionals a fora, per exemple, Araujo i Rafinha. Araujo està implicat, de moment està implicat en el Bolívia-Uruguai, que arrenca a les 9 de la nit. Hi ha un cert rumrum de que Bielsa potser no el fa jugar aquest partit que, recordem, Bolívia alçada, etcètera, etcètera, doncs condiciona l'onze inicial de la selecció xarrua. Clar, els seguidors del Barça diuen, home, si Bielsa no tenia intenció o no té intenció de fer-lo jugar, el podia haver alliberat i haver-lo fet tornar abans. Bueno, sortirem de dubtes a les 9 de la nit, quan arrenqui aquest Bolívia-Uruguai. I a la 1 de la matinada, si no teniu son, si voleu passar l'estona, Movistar, Argentina-Brasil. Superclàssico. És veritat, sense Messi. És veritat, sense Neymar. Però amb Rafinha, i amb aquestes declaracions, en conversa amb Romario, dient doncs, que allò va enviar als argentins doncs, que els bombin. Va venir a dir en aquesta conversa. Sí, és una manera fina de dir.
Vaja.
Val a veure, veurem si juga Rafinha, que en principi tot fa pensar que sí, com es pronuncien els centrals argentins. Per cert, que el retorn de Rafinha, d'Araujo, d'aquests internacionals, està, sobretot dels argentins i dels brasilers, està previst que ho facin en un mateix vol, charter. Vull veure, o m'agradaria una càmera dintre d'aquest vol per veure els 5 argentins de l'Atlético de Madrid volant de tornada cap a Espanya amb Rafinha, després del partit.
Està bé, això, eh?
No sé si comentant la
Home,
jugada...
No, però són professionals, i a més a més no sé si comentaran la jugada, suposo que...
Són professionals, però una Argentina-Brasil acostuma
no,
a...
Lo que pasa en el campo no se queda en el campo.
Això diuen.
Això diuen, no?
Lo que pasa en el verde se queda en el verde.
Efectivamente.
Això diuen, però bueno, ja veurem com evoluciona la cosa. 5 cèntims de tot això amb el Víctor Navarro i pendents també pel que fa a l'Espanyol i al Girona dels internacionals. A l'Espanyol va participar a Cumbula una estoneta de l'Albània 3-0 i tenim a Omar implicat en un Marroc-Tanzània aquesta nit i a Kral en el Gibraltar-República Txeca. És el mateix partit que afecta a Krejci, el central del Girona, un Girona que tindrà a Llangel al Venezuela-Perú i a Miovski al Macedònia-Gales. Per ser en clau perica, sentirem a Pablo Ramon, aquest jugador que està intentant doncs, tornar a convertir-se en un futbolista d'elit després d'una greu lesió. És una aposta de futur de l'Espanyol de cara a la propera temporada. I el Quique Iglesias ens ve comentant dues coses que ens ampliarà a Sports Cope. La primera, que la Federació Espanyola de Futbol aposta per l'estadi de Cornellà-Prat com a salida a l'Espanya-Anglaterra de Nations League femenina. Notícia important, després de lo que venim comentant a les darreres hores, la primícia dels companys del Mundo, aquests tejemanejes a l'hora de determinar les seus del Mundial 2030, on s'hauria beneficiat a Anoeta en perjudici de Balaïdos. I aquest moviment dintre la federació, informació d'Isaac Fouto, perquè València i Vigo siguin escenaris del Mundial. La qüestió és molt senzilla. Pel Mundial de 2030, Espanya té 11 i només 11 seus. No es pot ampliar. Si recuperem a Vigo, algú es quedarà fora.
I qui pot quedar-se fora si es recupera Vigo?
Bueno, algú s'ha de quedar fora. I aquesta és la història, la pel·lícula, perquè no es poden passar d'11 seus a territori espanyol al Mundial del 2030.
Home, igual que
recordem, un partit amb Portugal i el Marroc.
Igual que amb Nou encara no està acabat.
Ostres, si el 2030 el Camp Nou no està acabat...
Mira l'estació de la Sagrera.
Ja.
Ara comencen a passar trens, però encara no està funcionant l'estació.
Ja, però això és Rodalies, que està deixat de la mà de Déu, i l'altre és el Mundial 2030. No sí. Es preocupi vostè, que ja s'encarregaran els popes de que el 2030 surti com ha de sortir.
Vale.
La gent que té problemes als trens, en un segon pla. I el tema també que afecta l'Espanyol, es va produir, s'ha fet aquesta conversa entre Mao Ye i Louzan, el president de l'Espanyol, al voltant dels arbitratges. Ens ampliarà el Quique Iglesias, però de moment, bon feeling en clau perica. Per cert, no deixem el futbol. Polèmiques declaracions de Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, després del tema del Barça-Madrid, parlant d'un arbitratge al futbol femení de nivell de tercera ref.
Bé, benvingudes al show.
És el que té començar una casa pel sostre.
Benvingudes al show.
I en plena poliesportiva, important la jornada avui de bàsquet a l'Eurolliga. Barça-Bayern, partit directe per mirar d'obtenir plaça pel play-off, no pas pel play-in, i sí pel play-off, i tenim un Tenerife-Manresa a la Champions FIBA. El Manresa està obligat a guanyar a Tenerife, depèn d'una carambola per continuar viu en aquesta competició. I tenim en marxa la Volta Ciclista a Catalunya, avui segona etapa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't. Doncs de seguida parlarem de tot això, i de seguida ja sabeu que tots aquests titulars, aquestes notícies, les ampliarem a Sports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida parlarem d'aquestes acusacions creuades entre els taxis i la BTC per les agressions a l'aeroport del Prat, i parlarem d'humitats aquí a migdia a Cope, a Catalunya i Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
No sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en Cope.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ostres, clar, estem en plena primavera, la primavera va com va. És a dir, habitualment, a la primavera és quan, igual que a la tardor, és una època de pluges. Tant de bo sigui així, per benefici de tots, però hi ha un problema amb les pluges, sobretot amb l'excés de pluges, i són les humitats, Però bé, de totes formes, les humitats tenen solució. De fet, un edifici no té per què tenir humitats, i si té humitats és que hi ha un problema. I quan hi ha un problema, hi ha gent que en sap molt, perquè porta molts anys d'experiència de tractant aquestes qüestions. Em refereixo a Murprotec, en aquest cas a Murprotec Catalunya, i per parlar d'aquestes humitats que poden sortir amb aquestes pluges estacionals que representarien aquest problema dins de l'edifici o dins de la casa, doncs parlem amb l'Ignacio Lago, que és director de Murprotec a Catalunya, i el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Ignacio? Bienvenido.
Muchas gracias.
Feliz primavera. No te lo he dicho todavía.
Igualmente, señor Cruz. Muchas gracias.
Bueno, estaba comentando eso, que es una estación de estas climatológicas, pues variable, ¿no?
Bueno.
Y como el otoño tienes esas lluvias que pueden hacer aflorar esas humedades, ¿no? ¿Cómo lo puede afectar?
Mira, hoy, por ejemplo, tenemos estos días de lluvia y que prácticamente nos están diciendo que todo el fin de semana los vamos a tener. Y ¿sabes lo que pasa? Que la creencia es que la mayoría creemos que en invierno es cuando se produce la mayoría de las lluvias, pero no es así. En primavera es muy importante esta pluviometría y hace que estas patologías siga muy presente en nuestros hogares, las patologías de la humedad. En esta estación, la primavera, las precipitaciones son muy frecuentes y las humedades pueden aumentar, te diría que hasta un 40% en épocas de lluvia, como es en el caso que tenemos ahora. También las diferencias térmicas entre el día y la noche son muy acusadas. Esa diferencia de temperatura, ese puente térmico entre las estancias de la casa, el frío exterior y el aire caliente interior, pues da problemas de condensación, ¿verdad? Uh-huh. Y las humedades que están provocadas por la capilaridad, ¿vale? Pueden llegar hasta muy arriba.
Bien, pregunta clave. ¿Qué debemos hacer si notamos que padecemos estas humedades?
Es importante que cuando hay un tipo de humedad, la propiedad esté bien informada para saber qué tipo de solución necesita para solucionar el problema de forma definitiva. En Murprotec, por ejemplo, contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico exhaustivo para dar con un tratamiento. Primero, personalizado, porque no todas las humedades, aunque sea lo mismo, el tratamiento no va a ser igual para todos.
De acuerdo.
Y lo más importante, por otro lado, definitivo y garantizado. Vale. Por eso yo animo a todos aquellos oyentes que tengan algún problema de humedad, pues se pongan en contacto con Murprotec, porque que sepan que el diagnóstico es totalmente gratuito, el presupuesto es totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso.
Bueno, ya un teléfono gratuito, el 900-100-203, 900-100-203 es el teléfono gratuito de Murprotec, o en la web también lo vais a encontrar, es humedadesmurprotec.es, humedadesmurprotec.es y al teléfono 900-100-203. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest passat diumenge un taxista va ser apallissat a l'aeroport del Prat. Llavors, a partir d'aquí, Elite Taxi va aixecar totes les alarmes perquè sembla que no és l'únic incident que hi ha i està estudiant doncs prendre mesures i ha tingut diferents reunions. No sé si ja estan fetes o no, però estan en procés. Però parlem amb l'Alberto Álvarez, portaveu de l'ITE Taxi, per parlar d'aquest conflicte entre taxis i VTCs, en aquest cas. Alberto, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, exactamente, ¿qué ha pasado?
Bueno, el domingo al mediodía hubo un altercado allí en el aeropuerto donde unos 12 o 13 conductores de VTC que no tienen autorización para hacer transporte urbano en Barcelona le pegaron una paliza a un taxista. Nosotros hace 2 años que estamos allí de manera informativa, sobre todo para el tema de la piratería, porque hay muchas personas que se anuncian como taxi y luego se lo llevan en coches que no tienen autorización o coches particulares, y llevábamos 2 años allí ya haciéndolo. Y bueno, a raíz de toda la presión que está metiendo la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra haciendo que se cumpla la ley, pues están bastante nerviosos y bueno, se calentó la cosa y le dieron una paliza a un compañero.
Caray. Bueno, supongo que esto, a partir de aquí, no sé si habíais tenido una asamblea o tenéis una asamblea para valorar la situación, algo por el estilo, ¿se ha hecho ya?
Sí, ayer a raíz del anuncio de la asamblea, tuvimos 2 reuniones con los Mossos de Escuadra del aeropuerto, y a las 4:30 vino el comisario, y bueno, estuvimos reunidos con él, y nos dijeron que ya han abierto una investigación, que están mirando todos los vídeos, que los tienen identificados, que los llevarán a disposición judicial. Esto por un lado. Y luego también nos dijeron que iban a incrementar los controles de VTCs, que iban a formar a agentes, porque el problema que tenemos es que, como el transporte es una especialización, no hay los agentes suficientes como para cubrir pues todo el intrusismo que tenemos. Entonces, lo que van a hacer es formar agentes de seguridad ciudadana con unos conocimientos básicos para que ellos también puedan intervenir. Y luego también nos dijeron que iban a hablar con AENA para que por la megafonía informaran de dónde están las paradas oficiales del taxi, que no se vayan con nadie que anuncie taxi con coches particulares y este tipo de cosas. Igual que cuando anuncian cuidado con las pertenencias y este tipo de mensajes que hacen por megafonía, pues bueno, la cosa está así. Salimos bastante satisfechos porque la verdad que venga el comisario a recibirnos, nos dijo que era muy sensible con nuestro problema, que estaban haciendo todos los esfuerzos. Estamos a las puertas ya de que salga una ley catalana que ordene ya esto de una maldita vez, que llevamos muchos años con este tema, como ya sabes, que hemos hablado mil veces. Sí. Y ya, bueno, parece que llegamos al final del camino, pero bueno, hay que seguir.
Ya, Alberto, la patronal Unauto, la patronal de las VTC, ha condenado cualquier forma de violencia, pero ha asegurado y aboga por la convivencia, pero ha asegurado que no es un caso aislado, sino que posiblemente es el hecho de haber entregado el control de la seguridad del aeropuerto a Elite Taxi.
Bueno, a ver, ¿esto quién se lo cree? No sé, esto se lo creerá un niño de 12 años, ¿no? Igual que cuando dicen que yo hago las leyes aquí en Cataluña. Bah, eso son pataletas. Ellos están ahora mismo, llevan años incumpliendo la ley, se están poniendo las cosas en su lugar y ahora están pues con lo de siempre, ¿no? Que se van a quedar miles de personas en el paro. Bueno, en fin, que nosotros somos los que gobernamos Cataluña y este tipo de disparates, que solo se los cree un niño de 12 años. Y al final, bueno, yo hablo con su presidente porque yo, en lo personal, me hablo con todo el mundo, como tiene que ser. Y ya se lo he dicho, que mala estrategia tienen cuando están, diciendo que las leyes de Cataluña que se aprueban en un parlament son ilegales, que la policía les acosa, que les maltrata y que nosotros, Elite Taxi, llevamos la seguridad y damos cursos a la Guardia Urbana. Vamos, esto no se lo cree nadie, ¿no? Pero bueno, ellos tienen su estrategia, si creen que esa es la mejor, pues allá ellos. Pero vamos, que esto, bueno, no sé.
Ya, bueno, otra de las cosas que comentaba era precisamente también, al contrario, que no hay, que a veces también han sido coaccionados conductores de VTC. Entonces, Alberto, ¿se puede llegar a un entente cordial? Es decir, ¿que todo el mundo pueda trabajar en su lugar sin problemas?
Bueno, es que lo que no se puede es trabajar, que es lo que llevan haciendo, trabajando de taxistas cuando no lo son. Claro que se puede llegar a una convivencia, que dejen de robarnos y ya está. ¿Tú llegarías a una convivencia con alguien que se le mete una patada en tu casa y dice que se tiene que quedar a vivir porque no se le pueden poner puertas al campo? o con un carterista, o con los manteros. Hombre, vamos a ver, convivencia, sí, que se vayan y que se vengan a trabajar al taxi, que tenemos mucha falta de asalariados, y ya está.
Pues Alberto Álvarez, por orden de taxi.
No, más directo no puedo ser, es que no, claro, ya. Este cuento, el tema de la convivencia a mí me hace gracia, ¿no? Cuando, claro, cuando no te toca a ti, que te están robando, que tú pagas tus impuestos, que tienes para acceder a una licencia te tienes que sacar un carnet, tienes que gastarte un dinero, hipotecarte, y luego llegan unos sectores que les ha costado 36 euros una autorización, se ponen a hacer su trabajo sin ninguna barrera de entrada, precarizando a los trabajadores, explotándolos, y luego vienen a pedir derechos, ¿no? Pues no, derechos no, perdona. Las normas están para cumplirlas y las tenemos que cumplir todos. Y si no te gustan las normas, peleas para cambiarlas, que es lo que hemos hecho nosotros. Y ya está, pero vamos, esto, eso es un chantaje. Intentan secuestrar a las instituciones, y aquí en Cataluña ya llevan años demostrando que por ahí no van a pasar, como pues, tiene que ser.
Pues ojalá no acudan más agresiones tan brutales, ojalá, como las que ha habido en el aeropuerto, ni ninguna otra, ojalá, más, ojalá sea así, ¿eh? Sí. Alberto, portavoz de Elite Taxi, oye, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Gracias a ti por atendernos. Pues aquesta és la situació. Va, que de seguida en parlarem d'un cosmètic biodegradable, el Biomelt, que acaba d'estar ja en fase de producció pràcticament, a punt de començar a funcionar. De seguida en parlarem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Never mind, I'll find
someone like you. Parlem de sostenibilitat. El concepte de sostenibilitat és una qüestió que s'ha d'aplicar pràcticament, bueno, pràcticament ni pràcticament, s'ha de procurar aplicar absolutament a tot pel bé de nosaltres i bé del planeta, del nostre entorn, del medi ambient, etc, etc. Sobretot en aquelles qüestions que puguin ser més contaminants o que puguin alterar més el medi. Bé, de fet, qüestions de canvi climàtic, això ja no ho podem frenar, és una qüestió que ja tenim a sobre, però sí que possiblement ja és una qüestió de resiliència i no fer-ho pitjor. Això també és un gran què, no? El món de la cosmètica seria un dels mons que buscaria precisament això, la sostenibilitat. I el 4 Years From Now, el saló que és germà, que és una d'aquestes branques del mobile, es va presentar un cosmètic que es diu Biomelt. Parlem precisament amb la directora del Departament de Bioenginyeria de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, investigadora del Bioengineering Institute of Technology, coimpulsora precisament d'aquest cosmètic sostenible, el Biomelt. I la tenim al telèfon a la Begoña Bosch. Begoña, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Begoña. Bé, heu presentat el cosmètic Biomelt en el marc de la 4 Years From Now. Bé, d'entrada, què és aquest cosmètic? Comencem per aquí.
Pues mira, aquest cosmètic, el Biomelt, és una tecnologia que el que fa és evitar l'ús de plàstics en les cremes. És a dir, avui en dia totes les cremes que tenim són en un format d'hidrogel líquid. Llavors, aquest hidrogel líquid es posa en un envàs que sol ser o de plàstic o de vidre, i en el millor dels casos aquest plàstic o vidre es recicla. Vale? Entonces, nosaltres el que proposem és un canvi de format on aquest hidrogel o líquid passa a un estat sòlid i, per tant, el packaging ja no és un plàstic o un vidre, sinó que també està format per un polímer que és degradable. Mm-hmm. I aquest no només és degradable, sinó que és instantani. Per tant, es pot utilitzar també com a cosmètic. Llavors, evitem l'ús d'un packaging que sigui o de plàstic o de vidre, i creem un, el que anomenem Zero Waste System, és a dir, que tot s'utilitza.
Begoña, com va sorgir la idea?
Doncs pues mira, aquesta idea en realitat va néixer pues, en veure una mica quan vas al supermercat i veus totes les cremes o tot el material que s'utilitza amb el cuidado de la pell, i veus que tot és plàstic, hi ha pues, garrafes d'un litre, 500 mil·lilitres, i llavors vam dir, oye, pues, hem d'acabar amb aquest plàstic. És veritat que té molts aspectes positius, però es generen molts residus. Llavors nosaltres, la nostra recerca es basa en la bioenginyeria. Vale? Llavors la bioenginyeria el que fa és crear o desenvolupar materials per a regenerar teixits. Gràcies a aquesta investigació que tenim en materials, doncs, vam dir, doncs, vam crear una cosa que es pugui utilitzar per regenerar la pell i tenir un ús cosmètic.
Ja, com investigadora del Bioengineering Institute of Technology de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, què paper juga la bioenginyeria i els biomaterials en tota aquesta creació?
Bueno, tenen un paper fonamental. O sigui, al final, la bioenginyeria, el seu focus és desenvolupar materials o biomaterials per regenerar teixits o substituir parts dels cossos. Per exemple, doncs, si tenim un problema doncs, cardiovascular i falta posar una malla o el que sigui, doncs nosaltres creem aquesta malla que es posa dins del cos. Què passa? Que la pell, per exemple, és l'òrgan més gran del cos,
sí,
i està més exposat a l'exterior. Per tant, nosaltres, com sabem regenerar teixits, pues hem dit que aquesta pell, al ser l'òrgan més extens, pues és molt fàcil poder regenerar. Llavors, la idea principal va ser per regenerar la pell en un àmbit més mèdic, però per tota la part regulatòria pues, també ens hem ficat en la cosmètica i així no només fem part de regeneració, sinó també fem la part d'evitar aquests plàstics que hi ha tanta problemàtica avui en dia.
Bé, veu presentar precisament el Biomelt, el cosmètic, en l'estand de la UIC, de la UIC Barcelona, el 4 Years From Now. Bé, això com ha impactat en aquesta presentació? Què ha suposat per vosaltres?
Bueno, per nosaltres, participar en un esdeveniment com el 4 Years From Now, que és una mica donar visibilitat a totes les startups o idees noves que es creen, pues és una oportunitat única. O sigui, al final, la nostra recerca i tot el que nosaltres creiem des de la universitat és difícil que surti. Llavors, el fet de presentar aquesta tecnologia en un congrés que és internacional i que tothom de diferents àmbits ve, pues ens ha permès connectar amb persones tant del sector tecnològic com possibles inversors. De fet, pues hem fet 3 reunions que encara continuen amb inversors que estan interessats pues en aquesta tecnologia cosmètica, cosa que si no haguéssim anat pues no els haguéssim conegut.
Doncs Begoña Bosch, directora del Departament de Bioenginyeria, investigadora del Bioengineering Institute of Technology i coimpulsora del cosmètic sostenible Biomelt. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per tota la feina que heu fet, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé tot.
Gràcies, adeu, gràcies. Recordeu que podeu tornar a escoltar totes les xerrades del programa a la web de la casa cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una bona tarda, rebint la salutació del que els ha parlat José Miguel Cruz. Petons.